l'altra famiglia en la cau en la que recau també la culpabilitat és la família Solves, la família de Teresa la Loca, també entre cometes, en tot el respecte, la xica es va trastornar.
El mal nom que se llama, el mote que
sí,
tenia en el pueblo.
No era el mote, és que era realment estava loca. Uh-huh. És dir, ella...
Bueno, me refiero, la gente la llamaba así, se refería a ella así.
Sí, és que resulta que esta era una dona que s'havia casat, havia tingut un xiquet que li va morir a l'anyet i va agafar la gripe en l'any 1918-1919 i a conseqüència de la gripe es va transformar. Mm. És a dir, i tenia una sèrie de manies persecutòries, anava darrere dels xiquets, en fi, havien sospites de que podia també estar involucrada i també la van detindre perquè també havien indicis de criminalitat. Però en el juí no es va poder documentar ni atestiguar que haguera responsabilitat per part d'esta família i així és que es va quedar impune el cas.
Vaya, bueno, una cuestión, hablamos de crimen, porque cuando aparece el cuerpo de Pepa Rosa, ¿se descarta que haya sido un accidente, que haya caído, habría signos de violencia en el cuerpo o habría algunos indicios que demuestren que la muerte no fue accidental?
Correcto, correcto. Resulta que la primera sospita que se té es un intent de sostraure la sang per a donar-la a algun malalt tuberculós, que era el que realment els crímens infantils d'aquestes característiques passava.
Ocurria esto, qué barbaridad.
Sí. Hi ha documentació històrica moltíssima, és dir, sense més llarg, que per aquells anys va passar un cas semblant en Sant Vicent, un altre cas semblant en l'Alfàs, això per nombrar-te alguns de la contornada. El pare, en aquell racó ample, quan desesperadament busca el lloc on li diuen que han vist una xiqueta i una dona vestida de negre, la loca vestida de negre, no perquè vestida de negre, sinó perquè havia faltat son pare, pues, s'encamina al lloc on li indica un amic que havia vist aquesta parella i, efectivament, en una cabanya, en una caseta xicoteta, troba un quinqué, troba un drap ensangonat, troba el pitorro d'una catalana també tacat de sang, és a dir, troba una sèrie d'indicis de que algo lleig, molt lleig, li han fet a la seva criatura.
Mm-hmm.
Eixa és la primera sospita que es fa. Després, en l'autòpsia, tampoc queda clar si realment la xiqueta estava desangrada o no. Però després altres forenses sí que no lleven la possibilitat que l'haveren secuestrada per aquesta motivació de traure-li la sang.
En qualsevol cas, se determina que la mort no ha sido accidental, sea qual sea.
Sí. Accidental no pot ser, entre altres coses, perquè la xiqueta ha estat desapareguda 17 dies, el poble es volca buscant-la per tots els llocs, el mateix jutge de la vila ordena investigar i buscar en determinades cases.
I la zona on aparece ja havia sido peinada prèviament, o sea que no havia estat tot ese tiempo.
Totes les bases havien sigut buidades, perquè se pensava que molt possiblement la tiraren en algun lloc. Els molins tenen mala fama
sí.
I sempre solen passar coses rares. I entonces la base del molí dos dies antes havia sigut buidada pensant si podia estar en el molí.
Una prueba de que havia sido trasladada entonces allí.
Claro, 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 claro. Hi ha comentaris per al poble que algú diu, che, pues jo vaig veure una per la nit, estava regant i vaig veure passar un home carregat en un bulto i va dir, això tenia que passar per mi. Però, bueno, totes aquestes coses són comentaris que queden ahí en l'ideari, en l'imaginari.
Habladuries del poble.
Col·lectiu. Però sí que podria ser. Sí que podria ser que algú, una xiqueta podria pesar 30 o 35 o 40 quilos, la transportara. Algú la va transportar, evidentment. La xiqueta ja no va poder anar soletes.
Bueno, teníamos unos sospechosos, però al final se descarta su participación.
Sí, perquè realment